Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem explicat l'última hora dels funerals del Papa, que es fan demà dissabte. De moment, el Vaticà parla de 150.000 persones que ja han visitat la capella ardent de Francesc. Mentrestant, Roma es prepara per uns funerals sense precedents, per la presència de delegacions de més de 130 països, i també pel trasllat del cos de Bergoglio, des del Vaticà, on habitualment s'enterren els papes, fins a l'església de Santa Maria Major, on, per voluntat pròpia, estarà enterrat el Papa Francesc. Preocupa molt la seguretat en aquest trajecte, que és d'uns 6 quilòmetres i per carrers més aviat estrets de la capital italiana. També hem connectat amb Madrid, on avui les aigües del govern de coalició entre Sumar i PSOE baixen més tranquil·les després de la crisi pels contractes armamentístics amb Israel. I hem dedicat bona part dels esports a la prèvia de la final de Copa, que demà juguen Barça i Madrid. Els jugadors de Hansi Flick ja són a Sevilla, on demà rebran el suport de 26.000 aficionats barcelonistes pel cap baix, alguns dels quals ja són a la capital andalusa, la majoria, però, viatjant entre aquest vespre o demà. Què més destaquem a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la jutge ha enviat a la presó l'home detingut per la mort d'un pagès a Vilanova de la Barca, al Segrià, i dos més a Navarra. El van detenir a França, i avui ha comparegut al jutjat de Tudela, on s'ha negat a declarar. Es preveu que també se'l citi al jutjat de Lleida. Anem precisament a Lleida, Noelia Casellas.
Hola, bona tarda. Se'l considera l'autor de tres crims que van passar entre el novembre del 2023 i el gener del 2024. Els dos primers van ser a Tudela i Ribaforada, per això un cop l'han extradit de França l'han portat directament a Navarra. Allà aquest matí ha decidit no declarar i la jutgessa n'ha decretat presó provisional sense fiança. Ara s'espera que el jutjat de Lleida, que porta el cas del tercer crim, el d'un home de 84 anys a Vilanova de la Barca, demani també que l'acusat es personi a declarar. El van detenir a França el 25 de març i va fugir amb el cotxe d'aquesta última víctima, qui hauria matat a la seva finca amb unes tisores de podar. El presumpte autor dels fets l'havien condemnat temps enrere a 2 anys i mig de presó per vinculacions amb Estat Islàmic.
Han detingut a Catalunya una organització criminal que es dedicava al tràfic d'armes. Hi ha 5 persones arrestades i s'han recuperat 9 armes de foc de gran calibre. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
Les detencions s'han fet a Aiguamúrcia, al Pla de Santa Maria i al Pont d'Armentera, a l'Alcamp i a Canovelles, al Vallès Oriental. El cap de l'organització el van detenir a Múrcia. L'organització es dedicava a comprar de forma legal, a través de testaferros, escopetes tàctiques i fusells de salt de calibres de gran potència, per després introduir-les al mercat negre entre organitzacions criminals vinculades a el narcotràfic. S'han pogut decomissar 9 armes, carregadors i munició, però es creu que els detinguts haurien aconseguit introduir 18 armes més en zones de Barcelona, Tarragona i Lleida.
S'ha arxivat el cas contra Nacho Cano, l'exmembre del grup Mecano i ara productor teatral. Els magistrats de l'Audiència de Madrid consideren que no hi ha indicis racionals que introduís irregularment a Espanya joves mexicans perquè treballessin com a becaris a la seva companyia. La sentència afirma que Nacho Cano i la resta de productors del musical Malinche segurament van cometre alguna falta administrativa, però que no constitueix un delicte de tràfic il·legal de persones, ni tampoc hi veu indicis de cap delicte contra els drets dels treballadors. Ara Cano ha anunciat que presentarà una querella per assetjament contra la jutgessa que ha dirigit la investigació. I investigadors dels Estats Units han aconseguit reparar els teixits danyats després d'un infart amb una nova teràpia que s'injecta per via intravenosa just després de l'atac de cor. El que han injectat és un polímer, és a dir, una macromolècula que atura el procés de degradació dels teixits que es produeix després de l'infart. És el responsable de la insuficiència cardíaca posterior. La teràpia el que fa és estimular el sistema immunitari per fomentar la reparació dels teixits i també afavoreix la supervivència de les cèl·lules musculars del cor.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara fins a les 4, juntament amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario.es, bona tarda.
Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que em sembla que el tenim en trajecte, no?
Per Tarragona.
Per Tarragona, molt bé.
Amb una gasolinera, no pateixis.
Però no, vol dir que no estàs anant cap a Sevilla, que avui hi ha molts aficionats del Barça que estan viatjant cap a Sevilla. No és aquest el cas.
Què
passa
a Sevilla?
No, em sembla que demà hi ha un partit de futbol, que en parlarem a la recta final. Tu no estàs anant cap allà, sinó que estàs tornant per motius de feina, no?, cap a Barcelona.
Sí, correcte.
Molt bé, doncs ara de seguida entrem en matèria amb tot plegat. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora.
Aquest Sant Jordi tria Bacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. A Bacus patrocina aquest espai.
I els divendres ja sabeu que saludem l'editor de Sapiens, el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Nosaltres bé, i tu?
Doncs fantàsticament bé.
Perfecte,
molt bé.
Escolta, m'ho celebrem, que estiguis fantàsticament bé, no només bé.
Jo m'esperant aquest partit de demà, que espera, no sé si tens un pronòstic tu, Òscar, que entens tant de futbol.
No, ni entenc tant, Però el que passa és que les finals són de difícil pronòstic, eh? Si es compleixen els pronòstics, el Barça és favorit, però les finals sempre tenen aquell punt de... A vegades qui va de favorit acaba sortint una mica contra cames, eh? Esperem que no sigui això,
però
veurem. A la part final de la tertúlia, abans de les 4, anirem cap a Sevilla amb els nostres enviats especials per tal de saber si comença a haver-hi temperatura de final o no. Em fa l'efecte que un dia abans encara no, perquè tot just han arribat els equips, però no encara els aficionats. Però vaja, ara de seguida ja anirem cap a Sevilla. Tu què ens vols proposar?
Molt bé, doncs mira, abans de proposar el que és la dèria, sí, deixa'm dir una cosa, que avui és un dia important, perquè tal dia com avui, de fa 51 anys, un 25 d'abril de l'any 1974, hi va haver a Portugal una insurrecció d'oficials mitjans, sobretot capitans, és a dir, no hi havia la cúpula de l'exèrcit, que va acabar amb l'anomenat Estado Novo, el nom del qual s'amagava la dictadura més antiga d'Europa, per cert, és més desconeguda, però era bastant més antiga que la de Franco. Estic parlant dels que ells anomenen la revolució dels cravos, la revolució dels clavells, i és una revolució que, a més de tombar la dictadura, doncs va comportar també la independència de totes les colònies portugueses a Àfrica, Angola, Guinea-Bissau, Cap Verd, Moçambic... Jo sóc un gran amant de Portugal, m'estimo molt a Portugal, m'interessa molt la seva llengua, la seva història, però sobretot m'interessa molt el seu present i el seu futur, i un futur que, a veure, la realitat és que tampoc pinta massa bé amb les últimes pujades de la Chega, que és la versió portuguesa d'aquesta ultradreta que està creixent tot arreu. Per cert, una ultradreta, en el cas de Portugal, nostàlgica d'aquesta dictadura que feia referència i d'aquest imperi colonial del passat portuguès. I per això avui, un 25 d'abril, la meva dèria va sobre Portugal, però no va sobre la revolució dels clavells, no va sobre les guerres colonials, doncs, que havien dessagnat el país, que l'havien arruïnat, que havien matat a part de la seva joventut, sinó que va, doncs, sobre una cosa molt més actual, sobre la iniciativa de les autoritats portugueses de multar amb fins 250 euros les persones que facin mal ús del mòbil al transport públic. És
home,
a dir, el metro,
a favor, totalment a favor.
Sí, a veure, jo quan dic mal ús, suposo que tots ho entenem, no? Vull dir el volum massa alt de l'aparell i em molestar, sobretot amb una música sovint insuportable o amb vídeos o amb aquelles converses de to massa alt, les persones que en aquell moment tenen la desgràcia de compartir el vagó o el vehicle amb l'infractor. Jo parlo amb coneixement de causa, jo utilitzo molt el transport públic, sobretot utilitzo el metro, o bàsicament el metro. Cada dia agafo com a mínim la línia vermella i la línia lila aquí a Barcelona i us puc assegurar que, com deia ara l'Òscar, em solidaritzo absolutament amb aquesta iniciativa portuguesa. Jo sóc una persona, pels que em coneixeu, poc amant de la coacció, més aviat amant de l'educació i de la persuasió, però hi ha vegades en què cal amagar la pastanaga i treure directament el bastó, perquè si no te'n pots sortir. Jo acostumo a utilitzar les llargues estones que l'obligació d'anar a la feina em fa passar tancat al metro, doncs, per estudiar o per repassar idiomes amb una aplicació. És una manera, doncs, de passar... A veure, el metro no és la cosa més agradable del món. Aleshores, doncs, pots agafar un llibre o pots fer una altra cosa, com en el meu cas, que és doncs, això dels idiomes. No? Jo, naturalment, quan ho faig, em poso uns auriculars per no molestar les persones que tinc al costat. Doncs bé, de vegades és impossible fins i tot seguir la meva aplicació simplement perquè un home o una dona, un jove o una persona gran, perquè l'estupidesa no fa distincions, eh? I a l'hora de fer soroll, no tots són joves i homes, hi ha dones i a vells també que fan soroll, eh? Doncs, escolta, no es pot seguir res perquè un home o una dona escolta música sense auriculars a un volum moltíssim més alt del que el mínim respecte cap a la resta de la gent li hauria d'imposar amb aquesta persona, no? Per tant, i davant de la realitat actual, benvingudes les multes si amb això aconseguim que les persones que anem en metro puguem conversar tranquil·lament, llegir un llibre tranquil·lament, estudiar allò que vulguem tranquil·lament, sense tenir tenir una banda sonora a l'orella d'una música a un volum inacceptable. I qui diu una música diu una conversa d'un tema que naturalment no t'interessa ni el més mínim, però que per força acabes compartint, vulguis o no vulguis. No? Jo recordo una vegada una noia, en aquest cas una noia jove, recolzada en una barra, que això és un altre tema, perquè les barres del metro haurien de servir per agafar-se amb la mà per no caure, no pas per recolzar-se com si fossis un sac de patates, deixat anar allà a sobre de la barra. Doncs bé, aquesta noia tenia una conversa cridant com una boja amb una amiga a plens pulmons sobre la voracitat sexual del seu nòvio i de la, seva idea, de a causa d'aquesta voracitat sexual, de posar el diu. Cosa que, com comprendreu, ni a mi ni a les persones que per força l'escoltàvem mos interessava ni el més mínim. Jo recordo un viatge per Europa, crec que era Bèlgica, que vaig pujar en un autobús i em va cridar l'atenció veure uns cartells que deien més o menys allò de la teua conversa no interessa gens a la resta de la gent. Doncs això, qui vulgui escoltar música o sigui una telenovela, que ho faci amb auriculars, que és molt simple, i qui vulgui parlar sobre la seva activitat sexual, les obres a casa o el proper dinar familiar, que parli a un volum que no superi els decibelis permesos o esperi que el transport arribi a la propera estació per poder baixar i xerrar amb tota la tranquil·litat que mereix cada una d'aquestes activitats.
Avui no hi ha Pere Rossinyol i, per tant, no sabem si Pere Rossinyol estaria d'acord o no amb la teva dèria, però em fa l'efecte que ell, que és un gran... No, home, ell és un gran usuari del transport públic, de Rodalies, concretament. Jo també utilitzo força els ferrocarrils, en aquest cas, i jo et dono suport. És a dir, no tinc res a dir.
No, Pere, segur que trobaria molt d'acord, però...
Ho faré jo. Molt d'acord, però crec que és la diferència entre la gent que, efectivament, fa mal ús del mòbil perquè porta el volum molt alt i no paren de veure vídeos, i ara amb això del TikTok, que és molt pitjor, i la gent que de natural parla massa alt amb el mòbil. Diguéssim que no és un problema de l'aparell, és un problema de la persona.
No, i tant, estic d'acord.
Per tant, jo crec que aquí... efectivament, però vull dir que aquí és, o sigui, no és el mal ús del mòbil, sinó que la persona no fa bon ús del seu volum. I, perdona, però jo confessaré, no que crido que faig mal ús del mòbil, però sí que sóc molta fanera i em diverteix molt descobrir les infidelitats de la gent que whatsappeja amb el mòbil al metro.
Ah, per tant, llegeixes el whatsapp,
amb uns tamanys de lletra a les pantalles que són irresistibles i n'he pillat més d'un i és molt divertit.
Però ara et faré un mix. Quan tots, crec que, o la gran majoria, quan anem amb auriculars i
estàs
parlant, crides més, no? Llavors... jo això que comenta jo, la línia que utilitzo aquí a Barcelona és la vermella, i ho he vist, a més, a hores intempestives, que dius, no sé, no? 7 del matí, de veritat, hosti, quina necessitat de tenir aquesta conversa, o és igual, moltes vegades, o gent gravant l'àudio de vídeo, de so i tal. Però després hi ha la part, que vull obrir aquest meló, poc, però el vull obrir, de l'AVE.
Bueno, allò del vagó del silenci...
Jo agafo sempre vagó de silenci.
Però...
Si vaig a Mave, perquè si és una altra companyia, no tenen vagó del silenci. Però si agafo Ave i l'agafo un temps, doncs, perquè més concret només és un, va molt buscat, però hi ha gent que li és igual estar al vagó del silenci. I jo, de veritat, si algú m'està escoltant i em reconeix, sóc la repel·lent que miro malament i sóc la repel·lent que després de mirar malament, si no fan cas, els hi dic.
Neus, però al marge del vagó del silenci, si tu agafes el primer AVE, que són les 5 i pico del matí, penses... Aquí poden estar trucant.
Sempre tenen algú aquí trucant.
A les 5 de la matinada, aquí truca la gent que va amb el vagó de l'AVE.
Te'n faries creus. A les 5 del matí no ho sé, perquè jo tan aviat no l'agafo, però... És a dir, ja les trucades habituals de bon dia, ja t'has aixecat, tot bé, no sé què... Que, això pots fer una plataforma, no? Que després hi ha els que fan la reunió una darrere una altra. Jo he vist reunions d'escola, ho he vist jo al costat, una senyora allà fent la reunió d'escola.
La tutoria, eh?
La tutoria d'escola. Que em sembla bé, però vés-te'n a la plataforma, saps? Llavors... crec que hem avançat, de totes maneres, amb això. La gent, alguna gent ja és més conscient i els que ens molesta també ja ens queixem més.
Molt bé. Jordi, alguna cosa, alguna experiència, tu?
No, només dir que el vagó del silenci, que s'ha fet referència ara, jo recordo, potser no va ser l'últim viatge, però potser és l'anterior que vaig fer a Madrid, que allò sembla el Pachá d'Ibiza. Si estàs al vagó del silenci,
però
està tranquil...
Jo l'agafo cada setmana i, en general, la respecta bastant. fins i tot...
Però és veritat que...
Només
falta que n'hi hagi un que no el respecti, que aquest destorba tot el vagó, i per tant, encara que el 99%...
Protegeix-te amb els que ens queixem.
Sí, és això. I tu, Cabré, alguna cosa?
Jo és que per una banda m'alegro que això s'hi entri, perquè m'imagino que deu ser molt molest. És a dir, a mi jo no m'hi he trobat mai, però m'imagino que deu ser molt molest. Però d'altra banda, i per de nou que faci una mica de pica pleitos, jurídicament ho veig complicat. És a dir, en una casa està escrit els decibels, i en el cas del metro, a veure com determinem que una cosa és molesta o no, i perquè això és molt subjectiu, i no sé com ho han fet, i tinc molta curiositat, i suposo que ho miraré, però com legisles això? És a dir, quan és massa? Quan és massa? Suposo que és possible que sigui una cosa democràtica, quan dos o més persones ho diuen, però clar, però tot i així crea potser més conflicte del que ja teníem.
Probablement és més un efecte dissuasori, no, Jordi?
Sí. És a dir, segur que sí, segur que sí, segur que sí, i en segon lloc, la referència a la Revolució dels Clavells, que només apuntar això, que segurament també els finals de dictadura que ens cal són els de Portugal.
Molt bé. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Pràcticament és un quart de quatre.
Aquest Sant Jordi tria Bacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. A Bacus patrocina aquest espai.
Hem estat tots d'acord amb el primer tema que ens ha proposat el Jordi Creus, a veure en els següents. Anem amb l'última crisi entre el PSOE i Sumar pels contractes, en aquest cas, del govern espanyol amb empreses d'armament israelianes, i que ha deixat assenyalat un cop més el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Quan va saltar la notícia que el govern espanyol continuava comprant armes a Israel, Interior va defensar que era impossible cancel·lar els contractes, però 24 hores després es van cancel·lar els contractes, per ordre, en aquest cas, de Pedro Sánchez. La Moncloa ha hagut de reaccionar per ser coherents amb la seva posició en relació amb la guerra a Gaza. I un cop més, ningú s'ha plantejat cessar el ministre, que molts ja defineixen com a intocable. Ni tan sols ho ha demanat la líder de Sumar i també vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz.
No pasa nada. Si uno se ha equivocado, yo creo que esto ha sido un error. Lo digo con todo el cariño para el ministro Fernando Marlaska, se lo tengo, tengo una magnífica relación con Fernando.
¿Cree usted que debe dimitir?
Yo creo que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es rectificar.
Tot i això, per sumar, la crisi no estarà tancada del tot fins que el govern espanyol no canceli tots els contractes que té en marxa amb Israel.
Todo aquel contrato que vulnere los acuerdos suscritos que tienen que ver con no comprar armamento a un país genocida, como es en este caso Israel, tienen que ser cumplidos. Y ahí nos vamos a mantener, creo que lo hemos demostrado esta semana, con los derechos humanos no se juega.
Diferències, per tant, internes al govern de coalició espanyol, però des de l'oposició el Partit Popular denunciarà al govern espanyol al Tribunal de Comptes per la rescisió unilateral del contracte amb Israel. Això és el que en deia Alberto Núñez Feijóo.
Esto es un aviso a navegantes. El que firme este expediente, el interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta al Tribunal de Cuentas.
Bé, doncs aquesta és l'amenaça d'Alberto Núñez Feijóo, del Partit Popular, de portar al Tribunal de Comptes i que qui signi aquest expedient, perquè clar, això tindrà un cost, una despesa, perquè aquests contractes, per tal de cancel·lar-los, tenen clàusules i això s'haurà de pagar amb diners públics i, per tant, entén el Partit Popular que això és malversació, tot i que aquí Jordi, potser com a advocat, és dubtós que això pugui entrar dins de la catalogació de malversació, no?, de fons.
No crec que pugui ser malversació, no, perquè no hi ha apropiació, no hi ha... És a dir, sí, en aquest país qualsevol cosa pot entrar com a malversació, però en aquest cas sí, tampoc ho veig per enlloc. Sí que veig un problema molt més polític que no pas jurídic, que és com vestim aquesta doble ànima i aquesta contradicció flagrant i com se'n surt o no se'n surt Pedro Sánchez, que pel que sembla els seus socis, en aquest cas, contraris aquest contracte, em sembla que acabaran de nou empassant-se el gripau.
Jo crec que és una qüestió de coherència. És a dir, és veritat, estem parlant de gairebé 6 milions la mateixa setmana que s'han anunciat 10.000 milions en despesa militar, bàsicament. Seguretat en genèric, però hi ha una part important que serà directament despesa militar. I dic de coherència perquè Pedro Sánchez i el govern espanyol ha estat dels més contundents a l'hora de denunciar el que està passant a Gaza. És dels que clarament ha utilitzat la paraula genocidi, que a mi em sembla que és correcte. Estem parlant de 62.000 morts més de 17.000 són nens. Netanyahu té una ordre de recerca i captura que no serveix de res, perquè ja l'hem vist passejant-se des d'Hongria a Estats Units, però té l'ordre per el Tribunal Internacional, el Tribunal Penal Internacional. Quan a Sud-àfrica es va parlar de que es tractava d'un genocidi a la Cort Internacional de Justícia, ja en portava gairebé 25.000 de morts. Vull dir que això ha anat a més. Per tant, jo crec que és una qüestió purament de coherència. Un govern que denuncia això no pot tenir negocis amb un executiu genocida, presidit per un senyor que té aquesta ordre de recerca i captura per aquests crims. I aquí la qüestió és què passarà amb aquests contractes que hi ha pendents. Estem parlant de més de 1.000 milions. I aquí m'agradaria destacar la feina del centre de l'AS. És a dir, si tot això ho sabem, és gràcies al treball coordinat del centre de l'AS, que ha fet un informe molt complet i que és el que vam avançar també al diari, i de periodistes com Olga Rodríguez, que estan allà picant pedra, perquè evidentment no és una informació que es faciliti fàcilment. Nosaltres, quan vam treure el primer cas, feia més d'un mes que estàvem intentant que el Ministeri de Defensa i el Ministeri de l'Interior ens diguessin alguna cosa. I fins que no va sortir públicament no van respondre. Llavors, crec que aquí, doncs, la feina en aquest cas d'un centre que es dedica al foment de la pau, però que també té molts bons investigadors treballant, per exemple, això, la plataforma de contractació, i de periodistes que no ho deixen malgrat les dificultats, doncs acabem sabent aquestes coses. I després el senyor Feijó donant a entendre que el funcionari de torn que signi això, funcionari, és a dir, és igual, qui sigui de l'esquema de contractació que acabi posant la seva signatura, pràcticament ho haurà de pagar de la seva butxaca, doncs em sembla, en fi, que es desqualifica per si mateix.
Jo crec que aquí la pregunta és què hagués passat si no s'hagués destapat aquest contracte, que és menor, el de la munició, i després l'informe de l'AS no hagués posat negre sobre blanc, no? Aquests 1.000 milions que estan, o que s'hi han jugat, que estan en execució o pendents d'executar. Perquè el problema de credibilitat, o sigui, no és un error, com deia Yolanda Díaz de Fernando Grande Marlaska, és un problema de credibilitat de tot el govern. El Ministeri de Defensa continua dient a dia d'avui que hi ha contractes que són insubstituïbles i que, per tant, no es poden revocar amb empreses en origen o tecnologia israeliana, i dintre del paquet anunciat aquesta mateixa setmana pel president del govern espanyol hi ha encàrrecs o hi ha material que està pendent d'encarregar o que es tramita a través d'empreses o subcontractistes que tenen origen a Israel. De manera que el president del govern espanyol no pot comparèixer al Congrés dient no pateixin vostès perquè no es faran cap mena de compravenda d'armament amb Israel, i després mantenir aquest tipus de relació, encara que sigui insubstituïble, perquè sí que és veritat que la tecnologia armamentística israeliana i d'intel·ligència israeliana, doncs, és capdavantera, i per tant, doncs, durant molt de temps i molts països de la OTAN la fan servir. Però no pot ser una cosa i l'altra a la vegada, en aquest cas.
Té més a veure amb la diplomàcia, més que no pas amb les armes, és a dir, Israel no necessita aquest armament per part d'Espanya, el pot trobar a qualsevol altra banda. Quan es fan aquests intercanvis és per intercanvis més diplomàtics i més de proximitat o de constatar que hi ha unes relacions, no? I per tant, si estem parlant d'un govern que considera que això és un genocidi, que és una cosa, em sembla, opinable, però si és un govern que ho considera de forma tan radical i ens adonem, ens assabentem que hi ha hagut aquesta compravenda i que n'hi ha algunes dependents, no es pot respondre és que qualsevol persona es pot equivocar, com ha fet la ministra. Això no és, mira, ha sigut un error qualsevol. No, si és un error qualsevol, estem parlant d'un error que costa vides i, en qualsevol cas, segons el seu pensament, un genocidi. Per tant, aquest ministre, que a més té diverses acusacions i diverses sentències declarant-lo culpable de no vetllar pels drets humans, i tot i això es manté, em sembla que és un moment propici, com a mínim, per plantejar-se si aquest manteniment a capa i espasa de la seva figura és no només pertinent, no només políticament acceptable, sinó, a més, moralment acceptable.
No, només un matís. Els que es dediquen a fer informació sobre defensa i que controlen el tema de les armes, abans citava l'Olga Rodríguez, però ja nosaltres tenim a Pol Pareja també, que fa molt temps que investiga aquestes coses, sempre et diuen que Israel és la gran potència a l'hora de tenir això que comentava la Isabel, que és la intel·ligència militar, i que precisament aquest increment, que això serà interessant de veure, aquest increment que ara són aquests 10.000 milions en el cas d'Espanya, però que ja veurem a la propera reunió de l'OTAN, que ja es parla de que el que s'acabarà demanant és arribar fins i tot a un 5%, el gran beneficiat, a banda del que pugui tenir Israel, és Estats Units, perquè és que tampoc hi ha tants
fabricants
sí. I encara que tu vulguis, i s'està dient, es potenciarà la fabricació europea i la intel·ligència europea, sí, però ara no hi és.
Trigarà anys. Ara si no és que arriba, trigarà anys.
Per tant, jo, en fi, parlo pels que en saben, no, que no és el meu cas, no sé si és una qüestió de diplomàcia, sinó que realment necessites que l'armament, tenir l'armament i el tenen ells.
És la intel·ligència, la tecnologia, però també són coses més petites, no? Perquè els contractes que es tenen o que s'han fet efectius en l'últim any amb aquesta mateixa empresa de la munició polèmica són empunyadures de pistola, sí. són coses que són més menors. I, per exemple, la Policia Nacional fa servir un altre tipus de pistola. No fa servir aquesta pistola israelí que fa servir la Guàrdia Civil. Vull dir que, en aquest cas, sí que hi ha una alternativa, però resulta que la israeliana és més barata.
Però, al final, el que estem parlant és d'hipocresia. Al final, és a dir, de cinisme i d'hipocresia. El govern espanyol, aquest govern espanyol, és el mateix que, parlant d'Israel i parlant d'espionatge i d'intel·ligència, és el mateix que va fer servir Pegasus, que és una eina israeliana, que és una eina d'una companyia israeliana. I no ha passat res, de moment, de moment. I no ha passat res. Vull dir, potser sí que estem parlant d'un cinisme estratosfèric, que és una cosa que després pots pensar políticament com vulguis, però com a mínim sigues mínimament coherent.
El que expliquen també és que segurament aquí algú li va faltar reflexes. És a dir, que hi havia aquest, el que expliquen tant a Moncloa com en el Ministeri. No sé si és així o no, però el que estan explicant és que van fer la consulta, que a més va ser un mail, no hi ha una reunió formal de ostres, tenim un problema, què fem amb això? No, hi ha aquest contracte que fem l'Advocacia de l'Estat des d'un punt de vista estrictament tècnic, que per això són els tècnics també, diu, escolta, això et costarà diners i per tant no hi ha manera. I ningú va tenir la clau política de pensar que això anava en contra...
Calcular cost-benefici, és a dir, escolta, me'n costarà aquests diners, però si no té aquest cost polític, per tant estic disposat a pagar aquests diners perquè no hi hagi cost polític o no?
I a Moncloa...
Atenció, perquè la manera de rescindir el contracte tampoc no pot ser aquesta, diguéssim, el cost polític,
però...
Vull dir, perquè... O sigui, Sumar surt avui dient que, bueno, que la crisi està resolta i que ha sigut un error i tal, però a hores d'ara no sabem si hi haurà cap mena d'acord al Consell de Ministres que fixi la via per no fer efectius tots els contractes que tenen en vigor. Vull dir, no ho han demanat públicament, no ho han demanat.
I els primers, aquests n'hi ha nou que són els més grossos, i quan nosaltres vàrem preguntar-ho ens van venir a dir que la gran majoria es confirmarien. Clar, ara és molt complicat, perquè si amb aquest el rescindeixes, per quin argument tens pels altres?
Bueno, és que el Ministeri de Defensa avui continua dient que els dels míssils i no sé quants més, que són, crec que hi havia un de 500 milions, un altre de 300 milions, que són insubstituïbles. Sí. I que, per tant, no es poden tirar enrere. O el sistema de ràdio que entra dintre del paquet anunciat per Pedro Sánchez, és israelià.
Sí, l'increment de la despesa militar anunciada, que també dius jo ja no sé on som, no sé on és l'esquerra i on és la dreta.
Bueno, estàs en el terreny aquell dels eufemismes, no? O sigui, ara el que fan servir és, bé, no és material per atacar,
és per defensar-se,
és per protegir-te, no? I llavors dius, vale, pues compres o no compres, no? Però estem aquí.
Bé, doncs veurem si han aconseguit tancar o no aquesta crisi. Des del PSOE la donen per tancada, volen passar a pàgina. En canvi, Sumar recorda que aquí queden encara altres contractes que s'ha de veure què passa, i veurem si això s'ha tancat de manera satisfactòria per ells o si en canvi estan fals i per tant tornar a reaparèixer en algun moment. Falta un minut per arribar a 2:15, i si deixem el govern espanyol i ens fixem en el govern català, aquí està pendent de si hi ha o no ampliació de crèdit. Sabeu, el govern de la Generalitat no ha pogut aprovar pressupostos nous, però sí que és veritat que hi ha hagut un augment dels ingressos de l'any passat, gràcies sobretot a la millora de l'economia. Per tant, per gastar aquests diners de més que té la Generalitat, si no té nous pressupostos, necessita aquest instrument que es diu suplement de crèdit, que li permetin tenir suficiència en la despesa. Han aprovat un primer paquet de 2.100 milions d'euros, encara pendent de convalidar-se al Parlament de Catalunya, i ara en negocien un altre, d'uns 1.300 milions més, per garantir el sou, per exemple, dels treballadors públics, i que inclourà també les ajudes pels aranzels o dels agricultors per les pedregades d'aquest cap de setmana passat a Lleida. Aquestes últimes, a petició expressa d'Esquerra Republicana. Les negociacions són contrarrellotge amb els comuns i també amb els republicans. Els de Jéssica Albiach, per exemple, volen destinar 20 milions a energies renovables i demanen més mesures vinculades a l'habitatge i a salut, amb nous centres d'atenció primària o el desplegament de la llei de dentista públic. Avui mateix hi ha reunió negociadora clau entre els comuns i el Departament d'Economia. Amb tot, encara quedarien 500 milions d'euros més vinculats a una tercera ampliació de crèdit que ja veurem quan arriba. Aquest segon paquet, els més optimistes diuen que dimarts es podria aprovar al Consell Executiu del Govern de la Generalitat, però abans s'hauria de tancar l'acord amb Comuns i amb Esquerra. No sé com ho veieu, perquè sí que fa la sensació que s'estan apressant a intentar tancar acords, però encara queden carpetes per tancar. I, per tant, no sé, a Isabel em mira amb cara de...
Jo li dono la paraula a Isabel, sí, perquè va fer un passapalabra.
No, perquè va mirant amb cares i va fent com volent dir, bueno, no, ja en parlarem. Vols que, dir, va que, dient, eh?
Que més informació i més bona.
No, el vols dir és que, a veure, Esquerra Republicana va decidir des de que van fer els seus congressos, els dos congressos, primer pel lideratge i després per el projecte polític, que no podien aprovar-li els pressupostos a Salvador Illa i, per tant, tampoc no aprovarien els pressupostos a Salvador Illa per la via d'un únic, una única ampliació de decret, que seria com aprovar-li els pressupostos. De manera que estem jugant aquí a trossos per anar anunciant i fer veure que negociem i que traiem coses, fer veure i treure, eh? Vull dir, no dic que siguin, que aquestes negociacions no siguin profitoses per Esquerra Republicana, però és una estratègia política, diguéssim. No van dir que no li aprovarien els pressupostos, fer-ho amb una ampliació de crèdit directament de 4.000 milions era aprovar-li els pressupostos per la culpa del darrere, de manera que, bueno, pues ho fem a trossos i estem aquí fent-ho a trossos.
Però fixa't que amb el que deia l'Òscar, no?, el regatzell de propostes, que això, en fi, és com una negociació de pressupostos. Clar, no? Fins i tot has citat una cosa, crec que és dels comuns, no?, el dentista públic, que això sona molt bé i estaria molt bé, però quan ho va intentar de Colau a l'Ajuntament, els tribunals ho van
bueno,
tombar.
Perquè ja no tenia competències per fer això.
Clar, que estaria bé que aquest cop, en fi, que es faci de manera que pugui sortir, per entendre'ns.
Que s'hi fixin bé amb la lletra petita de les lleis.
Però, clar, si has d'entrar amb aquesta negociació que acaba sent com una negociació de pressupostos, perdó, coi, negocia ja uns pressupostos, no? Vull dir, és ben bé per dir, no els hi vull aprovar, però sabem que així tampoc pot tirar i, per tant, fem, no? Intentem aprovar alguna cosa, però que no sembli que són pressupostos. Home, doncs...
Bueno, són tres cops, o sigui, tres titulars en comptes d'un.
Sí.
I estem, jo crec que estem una mica aquí. A veure, els que portem molts anys en això, hi ha aquell moment de negociació de pressupostos que és el moment de les rotondes, que dèiem.
Els campanars a Madrid.
Els campanars, o sigui, no? És la rotonda. Llavors dius, vale, arriba aquell moment de, ara vull un, no?, que em facis una, no?, una rotonda del poble, una altra rotonda tal.
Doncs... Allò on tinc un alcalde que és del meu color i que, per tant, m'interessa que quedi bé.
No, hi ha altres coses, perquè venen els alcaldes que no són del teu color, però també demanen.
No cuidis només els teus, no? Cuida'm a mi també, no?
Hi ha el del campanar, perquè era la rotonda, i arreglar el campanar.
I llavors, el que estan fent, o sigui, els 20 milions del dentista és una mica això, perquè, o sigui, posar 20 milions del dentista si els imposes...
Els 20 milions són per l'energètica pública, eh?
És per les renovables. Però vull dir que si tu demanes uns milions per vivenda... Ara no demanaràs 20 milions per vivenda quan has dit que mobilitzaràs 5.000, no? De manera que doncs intentes buscar aquelles cosetes petites que et serveixin a tu per intentar posicionar-te políticament. I llavors ho fem doncs, a tongades, a etapes, fins que ja arribi al final.
Jordi, com ho veus?
Els pròxims dos anys a Catalunya entrarem en un debat molt interessant i molt profund i que tinc ganes de veure com es desenvolupa sobre el finançament de la Generalitat, que em sembla que és el tema veritablement important i que tocarem l'os del tema. Mentrestant, el que s'està fent és mantenir una mena de govern amb les constants vitals estables, una mica deixant-li l'oxigen perquè es mantingui. És a dir, si tu no obtens aquest crèdit, ja no es tracta tant d'haver aprovat pressupostos perquè no s'han aprovat i ni s'aprovaran, però si li dones una mica d'oxigen, aleshores com a mínim permets que la màquina funcioni. Estem parlant que realment els funcionaris no cobrin. Estem parlant de coses molt bàsiques, no? I donar-li aquest aire, doncs el manté amb les constants vitals estables. Una altra cosa és que sigui del tot coherent o fins a on pot aguantar Esquerra Republicana mantenint un govern d'un signe espanyolista claríssim i que segueix els postulats, per mi, de manera molt clara, de societat civil catalana. Això és una altra cosa més contradictòria a nivell ideològic. I han apostat, o la seva estratègia passa per, no, escolta, com a mínim, deixem que, ja que està constituït aquest govern, com a mínim que pugui fer coses. És explicable i és comprensible, però té un preu, i veurem quin preu té, però en qualsevol cas, insisteixo, el tema important de cara a finances de la Generalitat i poder fer coses pel benestar de la ciutadania, pensi com pensi, el veurem els pròxims dos anys amb el debat sobre el finançament que es promet intens.
Jo et veig molt optimista sobre que hi haurà debat sobre el finançament en els propers dos anys, també,
Està promès, en teoria, no?
Sí, promès pot estar. De fet, fa 10 anys que està promès, però...
Bueno, jo, el govern de tothom hauria de vetllar per tothom i això ho inclou.
Tots els governs haurien de vetllar per tothom.
Correcte.
Una cosa no treu l'altra. Després podem entrar a discutir sobre les diferències a l'hora d'establir si la llei de pressupostos és important o no, no? O sigui, és molt important mentre tens perspectives d'aprovar-la i deixa de ser important quan saps que no l'aprovaràs. Ara, el govern espanyol està sense pressupostos. O sigui, l'última llei de pressupostos que va aprovar és la del 23, i ja estem parlant que no aprovarem pressupostos ni el 26.
Perdona, no només no aprovarà aquests pressupostos, i ja veurem si els de l'any vinent, sinó que aquests, torno al d'abans, aquests 10.000 milions pel pla de defensa...
Sí, per augmentar la despesa militar, no se sap d'on surten.
I a més no es votaran.
Perquè tampoc té majoria ni dintre del seu mateix, ni dintre la mateixa coalició de govern per votar-ho. Vull dir que la incapacitat parlamentària del govern espanyol és molt evident, però a qualsevol altre país, 3 anys sense pressupostos, t'haurien dit, escolti, convoqui eleccions. I aquí estem dient que no passa res si funciona sense pressupostos. I després estem en aquesta... Abans dèiem, comentàvem els eufemismes en el tema de defensa, però que aquí també, déu-n'hi-do, perquè estem en aquella frase d'Artur Mas de farem més amb menys.
Sí. Quina memòria que té,
Jo vaig aprendre d'algú que mai s'ha de fer apostes contra Isabel García Pagant, perquè sempre les perds. Si fas una aposta contra Pagant, estàs mort. Però vaja...
Però és veritat, no? Farem més, i dius, doncs els diners aniran sortint, no sé, però...
Dimarts hi haurà aprovació o no?
Podria ser...
I podria ser que no,
depèn del que faci el Barça, vés a saber.
Com vols dir?
Però si el president és de l'Espanyol, què hi va?
No en tinc constància.
És el president de l'Espanyol, és que estem aquí.
Bueno, escolta'm, no hi ha cap problema perquè el president sigui de l'Espanyol.
Hi ha més gent,
perdoneu.
De l'Espanyol.
Perdoneu, ho he pensat i no ho he dit.
No, ha quedat gravat, home, no hi ha cap problema, escolta'm, només faltaria. Falten 22 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida anem cap a Sevilla, perquè efectivament demà juga el Barça, hi ha final de Copa, i a banda de la prèvia esportiva de Barça i de Madrid, vull sentir un parell d'extractes de la roda de premsa que avui han fet els àrbitres de la final. Habitualment no sentim els àrbitres, i abans de les finals de Copa els àrbitres fan una roda de premsa, i per tant podem sentir les seves reflexions. I avui De Burgo Bengoetxea ha deixat un parell de reflexions sobre les campanyes contra els àrbitres, sobre els vídeos de Real Madrid Televisió, etc, que realment són molt sucoses. Fem una pausa i de seguida anem cap a Sevilla.
L'Orquestra Sònica arriba a Barcelona sota la direcció de Miho Hazama amb les veus de la nord-americana Becca Stevens i la catalana Rita Payés. Una fusió de pop, folk i jazz amb més de 50 músics. Benvinguts a una nova dimensió musical. El 15 i 16 de maig a la sala Paral·lel 62. Entrades a la venda a paral·lel62.cat.
Tu què faries si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món tan paforats a vendre pianos al tampon tinc canvi el cotxe de xal d'Ivet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la Grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El cap de setmana del 17 i 18 de maig, endinsa't al Port de Barcelona amb la segona edició de les Portes Obertes. Accedeix a les terminals de contenidors, gaudeix de visites teatralitzades i marítimes o balla al ritme de la rumba catalana mentre fas un aperitiu. Informa-te'n a portdebarcelona.cat/portesobertes.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Ja ho heu notat en la primera part de la tertúlia que estan molt pendents també els nostres convidats del que passarà demà a la nit a Sevilla. Aquest cap de setmana hi ha dos punts d'atenció a l'actualitat. D'una banda, el funeral del Papa Francesc demà a les 10 del matí a Roma, a la Basílica de Sant Pere, i després aquest trasllat del fèretre cap a l'església de Santa Maria Major, on serà enterrat per voluntat expressa del mateix Bergoglio, i per tant demà estarem molt pendents d'aquest funeral i del trasllat posterior, però també estarem molt pendents del que passi a Sevilla, on demà a les 10 de la nit hi ha la final de la Copa del Rei de Futbol entre el Barça i el Madrid. Catalunya Ràdio té programació especial per seguir els dos esdeveniments i ja tenim enviats especials als companys d'esports encapçalats per la Laia Tudel. Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perquè avui el Catalunya Migdia, la part esportiva, l'hem fet ja des de Sevilla. Aquesta tarda també al Tot Costa. Hi ha Club de la Mitjanit avui a la nit. I demà el suplement es fa des de Sevilla per viure aquest desplaçament d'aficionats del Barça. N'estarà també en el Roger Escapa molt pendent d'aquest funeral del Papa. I a la tarda també el Tot Gira en la prèvia d'aquesta final de Copa. Perquè ja comença a haver-hi ambient o encara el dia abans, com que no hi ha tants aficionats que han pogut muntar-s'ho per viatjar el dia abans, encara és un dia normal, entre cometes, a Sevilla?
Sí, encara és bastant normal. És que no és fàcil, ni sobretot no és barat venir a Sevilla pels aficionats, perquè els preus d'avió, que seria el com el mitjà de transport, diríem, més ràpid per la gent o més còmode, doncs de seguida, quan el Barça va arribar a la final i es va classificar, es van multiplicar per molt els preus. Vull dir, realment és molt car anar a Sevilla. Llavors, durant tot el dia, al matí a Catalunya Ràdio hem sentit uns quants, no?, dels aficionats que s'han de buscar la vida via Lisboa per trobar més barat els bitllets d'avió, o agafar cotxe i prendre-ho amb calma, no?, per venir a Sevilla.
Trucar a aquell tiet o aquell amic de Sevilla que no has trucat en els últims 15 anys i que de sobte, escolta'm, no tens una habitació lliure on pugui quedar-me a dormir?
Sí, perquè, clar, els hotels, aquesta és l'altra, és una animalada. Vull dir, venir fins a Sevilla, anar-hi, ha estat car o és car, però després dormir, jo crec que aquí, jo en aquell moment vaig pensar, és que no sé com es pot fer, però d'alguna manera la Federació Espanyola, si és qui tria la seu on s'ha de jugar una final de Copa, hauria d'alguna manera s'hauria de regular i que no, que els hotels, diríem, tinguessin un límit per pujar els preus, no?
Perquè a més, és que també hi ha un gran premi de motos a Jerez, que és aquí, aquí a prop de Sevilla, i per tant, clar, hi ha molta gent que també dorm a Sevilla o a les Rodalies per anar a les motos, també, vull dir que tot plegat ha ajuntat. Els equips ja estan aquí, els dos, Barça i Madrid?
Sí, han arribat. El Barça ho ha fet una mica abans, aquest matí cap al migdia. El Madrid ho ha fet fa poca estona, perquè el Madrid el que ha fet és fer l'entrenament a Madrid. Avui, aquí a la tarda, doncs, el que farà és allò que es diu una mica reconeixement de camp, no? Faran una volteta per la Cartuja, pel terreny de joc, i ja està. El Barça, en canvi, sí que farà entrenament.
Perquè, clar, al final és a la Cartuja, és aquest estadi que hi ha a Sevilla, que no l'utilitzen ni el Betis ni el Sevilla, que es juguen algunes finals de Copa ja fa alguns anys, però que estrenarà imatge, no?, perquè no té la pista d'atletisme, ja.
Sí, han estat fins fa pocs dies, de fet, que anàvem seguint també les obres del Camp Nou i les obres de la Cartuja una mica, a veure com anava el ritme, perquè fins fa poc han estat, doncs, entre les pistes d'atletisme i col·locant més seients, així podien ampliar l'aforament que té l'estadi, i per això es veurà una imatge com d'estadi diferent, i la gespa també l'han canviat, l'han posat de nova, vull dir, està tot a punt per rebre aquesta final demà.
El gruix d'aficionats del Barça viatgen entre aquest vespre i demà al matí, perquè els viatges organitzats pel club, o bé si és per autocar, surten bàsicament aquest vespre, si es fan trens, amb AVE, demà al matí, no?
Demà cap a minuts abans de les 7, 7 i 5, 7 i 10, van sortint tots els trens cap a Sevilla, i els autobusos avui a 2:15 de la nit.
No sé si la Isabel, la Neus, el Jordi, són molt futboleros poc, però com veieu això de la final, o no us en refieu? Abans el Jordi Cos m'ha demanat a mi la previsió, però vosaltres no us heu mullat.
Has fet una mica de culer patidor, de, bueno, a veure les finals.
Les finals sempre són de difícil predicció. Jo he dit que favorit el Barça, però en les finals. I a vegades aquests clàssics, el que va una mica més necessitat, acaba traient més rendiment, però veurem, esperem que no.
Això és tribunero, Òscar.
Ja. Ah, exacte.
també és fruit d'una edat.
Jo no he volgut dir-ho, eh?
És un culer 1.0, del que patia sempre.
Però ja ho he dit bé. Ja ho he dit patidor, no, tribunero. Jo he entrevistat molts aficionats i de seguida et podria classificar l'aficionat una miqueta. Doncs tu series tribunero claríssim.
Molt bé, perfecte. Doncs escolta, m'ha assumit, no hi ha problema. Si pensa així és tribunero, doncs soc tribunero. A veure, el Jordi, la Neus...
3-0 sense haver de patir gaire.
Molt bé.
Veus, això a Flick no li agradaria, tampoc.
Veus?
Tampoc hem d'anar a l'altre extrem.
La vostra felicitat és la meva. Vull dir que no en tinc idea. I si vosaltres esteu contents, jo també.
La Neus, per raons familiars, està més pendent d'Osasuna que no de Barça i Madrid.
Que ens va
anar
bé, últimament. Anem a Europa.
Veus?
Bueno, anem jo. Utilitzo la primera persona també per solidaritat.
Com si anessis tu també cap allà. I la Isabel fent...
Bueno, perdona, et recorda que Osasuna va jugar a Sevilla. Jo, familiars meus van anar-hi.
Molt bé.
Amb uns preus, també t'he de dir, no sé si tan disparats com ara, però també déu-n'hi-do.
Dic que la Isabel ha fet la viu-viu, li he preguntat, i m'ha carregat contra mi, però ella no s'ha mullat.
No, jo a patir des de casa. Aquest matí m'he assabentat que el meu nebot anava a canvi de Sevilla amb el cotxe i he dit perdó. I ara explicaré una cosa familiar, que ma mare aquest matí diu, jo no el penso veure. Diu, quan acabi em truques. Diu, perquè... I llavors s'han recordat del meu pare, que ja va morir, sempre li deia el mateix, diu, marxa d'aquí perquè cada vegada que entres a la sala on talla la tele, algú marca un gol en contra del Barça. I llavors ella diu, jo no el veuré, per si un cas. Per protecció tribunera, també.
Exacte, està bé. Cadascú fa els seus rituals en les finals. Us deia abans de la publicitat que avui ha passat una cosa que no és gaire habitual, que és que hem sentit els àrbitres, Laia. Normalment els àrbitres són cars de sentit. No el sentim ni després ni abans per donar explicacions de les decisions que prenen, però a les finals de Copa ja fa alguns anys que la federació organitza una roda de premsa amb els àrbitres. I avui ha comparegut l'àrbitre de la final amb els seus ajudants i també l'àrbitre de VAR. I realment ha estat molt sucós aquesta roda de premsa, sobretot quan li han demanat a De Burgos Bengoetxea, que és l'àrbitre de la final de demà, sobre les crítiques, les campanyes arbitrals, sobre els vídeos de Real Madrid Televisió, etc. Ha estat molt sucós aquesta roda de premsa, no?
Sí, perquè bàsicament el moment en què s'emociona i plora perquè parla del seu fill, de com doncs, gestiona ell el fet de que la gent doncs, hi hagi aquests vídeos a Real Madrid o que o en general quan critiquen els àrbitres, doncs clar, ell al final és el seu fill i li pregunta, no? El seu fill li ha de dir, escolta, però estan dient tot això de tu, no? I al final en aquest punt pots empatitzar amb ell, no? Qualsevol que sigui pare o mare pot entendre això, no? Que és la teva professió i que tu acceptes...
Mai, amb un àrbitre no es pot empatitzar mai.
Mai, Isabel, per favor. ja.
Compte, eh, que surten aquí.
Ja. Ja, ja, ja. Sí, veus que a casa de la Isabel García Pagán, no s'entra a l'habitació ni a la tele mentre juga al Barça perquè no li facin un gol i no es pot empatitzar amb un àrbitre mai de la vida.
No, però el que ha passat, que és que quan s'ha emocionat, el que et demostra és la pressió que tenen això els àrbitres, sí, aquests últims mesos, sobretot, i des que el Madrid ha decidit fer aquestes campanyes contra l'arbitratge i el VAR, justament aquesta temporada que ells els va tan malament tot, doncs llavors és quan han fet la campanya més en contra de l'arbitratge i del VAR, i que demostra això, de la pressió que estan vivint els àrbitres. Els vídeos del Madrid, per la gent que ens està escoltant, què vol dir que estem parlant, o sigui, Real Madrid Televisió, televisió, diríem, del Madrid, com no sé si el Barça també té la seva televisió, fa cada jornada de Lliga i abans de cada partit, en aquest cas de la Copa del Rei de la final, un vídeo de l'àrbitre al voltant de jugades que ha xiulat en contra del Madrid, l'àrbitre. I realment són vídeos molt durs, vull dir, perquè un club de futbol això no haurien de permetre que es pogués fer. I aquí també hi ha una part de responsabilitat dels àrbitres de s'haurien de plantar en un moment. També per tot, perquè això fa temps que ho està fent el Real Madrid, no és d'ara, aquests vídeos. Però com deies, hi ha una part que no sé si ja heu sentida o...
Podem sentir, podem sentir a De Burgo Bengoetxea per veure si sentint-lo Isabel García Pagán empatitza amb ell o no. Això és el que ha explicat... com a mínim amb el fill. Això és el que ha explicat De Burgo Bengoetxea quan li han demanat per aquests vídeos i per aquestes crítiques avui en la roda de premsa.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado.
Per la cara veig que pagant ni sentint-lo no acaba d'empatitzar.
No, és que el problema no és... o sigui, el problema és l'educació de la resta, diguéssim, no?
És que una cosa, jo vaig escoltar ahir, per casualitat, com et pots imaginar, un fragment a la ràdio d'un vídeo d'aquests de Real Madrid, a part de que la música era terrible, el to dient el percentatge de partits que havia guanyat el Madrid respecte al Barça amb aquest àrbitre i tal, i ja sé que és una cadena de partit, de partit literalment d'un equip i això, però no hi ha cap límit? És a dir, o una mínima professionalitat, allò no sé què és, però evidentment no és periodisme, però no sé el que és. I després això d'un responsable últim, perdoni, que és el senyor Florentino, no? Que permet que en aquella cadena es faci allò. No ho permet,
efectivament, deu demanar que es faci això.
De fet, en aquesta roda de premsa no només hi havia De Burgos Bengoetxea, que és l'àrbitre principal del partit, el que veurem xiular demà, sinó que també hi havia l'àrbitre de VAR, que és González Fuertes. I a González Fuertes li han preguntat i ha dit això que deia la Isabel García Pagán, que els àrbitres estan disposats a fer alguna cosa per evitar aquestes campanyes.
No te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas. Muchísimo más serias de las que están tomando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Y el día que tengamos un problema de verdad, entonces pues nos echaremos las manos a la cabeza y lo condenaremos. Pero ¿quién se va a hacer responsable de ese problema?
El que és una mica... Perdoneu,
a veure,
perquè...
no sé...
Sou molt poc, empatitzeu molt poc, eh?
Empatitzat molt.
L'empatia és total pel sentiment d'un pare, només faltaria. Recordo que també li va passar al Xavi Hernández, que parlava que les seves filles o els seus fills doncs, també rebien moltes crítiques del públic envers el seu pare i que era bastant insuportable. De dir, va fer fins i tot una declaració amb càmera dient «Nois, voleu dir que no esteu fent un gran massa?» El problema, i de nou, perdoneu que torni al tema legal, el problema és que com ho pares, això, és a dir, qualsevol mesura que diu, prendrem mesures, d'acord, prendreu mesures, i entenc el sentiment, l'entenc perfectament, i a més ho trobo injust, trobo que la gent és molt maleducada, i es passa molt, però quines mesures? És a dir, ara censurarem un reportatge, una manifestació, una opinió, ara començarem a dir que això està prohibit de dir, quan justament el futbol és un lloc on realment les opinions potser són més passionals i és on la gent es deixa anar més, com carai ho pensen prendre mesura, quines mesures pensen prendre, com es fa això. Una altra cosa és elevar la queixa, com ha fet aquest àrbitre, dir, em sembla que la gent s'està passant i potser això
ja té algun efecte, perquè això també és llibertat d'expressió. Mm. Més enllà
d'això... Però entre portar-lo als tribunals per una demanda, no sé, a l'honor o alguna cosa d'aquestes, i a lo millor, que no en tinc ni idea, al col·legi arbitral, presentar una queixa formal, per exemple, al Real Madrid...
fer una jornada de vaga, per exemple, i una jornada no xiulem, per exemple. No?
Clar, que això, fas la jornada de vaga i acabem pagant els que tenen una tele normal o no tenen tele per culpa d'aquests senyors, que, en fi, tampoc no sé si és la manera, però com a mínim senyalar als responsables de que estiguin fent això, perquè al final sí que estàs personalitzant, més enllà de la passió que tingui el futbol, estàs personalitzant i creant una sensació cap a aquell senyor que potser, en fi, no ha fet res més que la seva feina.
Si em permeteu, el que sí que és de jutjar de guàrdia és que el Real Madrid es queixi l'arbitratge, eh? Això sé que ja em deixa
meravellar. Això també és una declaració de part, diguéssim.
Em deixa meravellar.
A veure, ens hem acostumat a que el futbol sigui un espai per esbravar-se, diguéssim.
Sí,
i ara
sí.
Ens hem trobat de cop i volta que resulta que no hi ha límits. I no hi ha límits no només dintre del camp de futbol o la grada del camp de futbol, sinó també a les escoles on van els fills dels àrbitres. I després, perdoneu, a mi el que em sembla surrealista és que això és una mica com els jutges, que tu et pensaves que els àrbitres parlaven al camp per entendre'ns xiulant. Mm. I ara resulta que no, que també els hem de fer passar per aquestes rodes de premsa i això també ho genera una necessitat de generar l'espectacle o de vestir l'espectacle fins al vestidor de l'àrbitre també i potser no cal si no passen aquestes coses que són les emissions d'aquest tipus de vídeos com fa Real Madrid Televisió.
Bé, doncs esperem que De Burgos Bergoechea hagi tingut avui el seu minut de glòria i que demà no n'haguem de parlar gaire d'ell, però veurem això després del partit, que és el que passa.
Depenent de com piti, ja veuràs on queda la teva.
T'anava a dir, esperem que no haguem de parlar-ne gaire. Laia, no, és tremenda, jo pagant. Laia, recorda'ns una mica l'agenda d'aquesta tarda, perquè hi ha programació especial de Catalunya Ràdio per seguir tot el que passarà avui a Sevilla.
Sí, bàsicament a les 7 comença aquest tot costa especial des de Sevilla. Dins del tot costa sentirem la roda de premsa en directe d'Ancelotti. Abans parlarà Hansi Flick, ho farà a 6:15 de la tarda, també a la tarda de Catalunya Ràdio, amb l'Agnès Marquès. Mm-hmm. El Ramon Salmurri també estarà...
També l'ho deixat venir, el Salmo?
L'hem deixat venir, sí, però no el tinc aquí al costat.
No, escolta.
Necessita descansar una mica abans de la tarda.
Vigila els descansos de Sant Morri.
I després, a la nit, doncs, especial també Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos, per acabar de posar-nos al dia de tot el que ha passat aquesta tarda.
Doncs tot plegat per viure la jornada prèvia de la final de la Copa del Rei i demà, insisteixo, el suplement amb el Roger Escapa, també des de Sevilla, juntament amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa, que també estaran en aquest suplement, i a la tarda el tot gira amb el David Clopés i després la TDT a partir de les 9 amb el Bernat Soler, Ricard Torquemada i companyia per tal de fer la transmissió d'aquesta final. Laia Tudel...
No, molt tard el partit, eh?
Sí, massa, tardíssim.
Això també és un altre tema que hauríem de parlar un altre dia.
També.
Cada dia més tard, els partits.
Sí, anem enrere com els crancs. Bona feina i torneu dilluns a la Copa.
Molt bé, a veure.
Gràcies. I també Neus Tomàs, Jordi Cabré i Isabel García Pagán, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu, bona tarda.
Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem dilluns.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
De cop me n'adono que no em puc moure. És una figura fosca. Té una actitud com de superioritat perquè està rient.
Hi ha un lloc on viuen les criatures que habiten els nostres malsons.
La Casa Negra.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Com podem potenciar la capitalitat cultural de Barcelona? El 7 de maig debatrem com impulsar-la amb veus de la Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona Turisme, el Liceu i la Fundació Joan Miró. Reserva la teva entrada a botiga.ara.cat.
La primera pedra per a un triplet blaugrana es posa a Sevilla.
Divendres i dissabte segueix la programació especial de Catalunya Ràdio des de Sevilla amb motiu de la final de la Copa Barça-Madrid.
Divendres, a partir de les 7 de la tarda, sentirem els protagonistes del clàssic El tot costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Farem l'anàlisi prèvia del clàssic de Copa.
I parlarem amb il·lustres andalusos que n'han disputat més d'un.
Dissabte, a partir de les 6 del matí al suplement, Roger Escapa ens explicarà quin color té Sevilla.
Viurem les hores prèvies del partit voltant per la capital andalusa amb l'afició blaugrana.
I a la tarda, David Clopés i el seu Tot Gira ens acompanyaran fins a la TDT amb l'ambient al voltant de l'estadi de la Cartuja i l'última hora dels dos equips.
Viu l'emoció de la final de la Copa amb Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pales Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Tornen els lars de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres fogons.
Com la Laura Escanés, el Roger Coma, l'Ildami, el McLari...
Marc, a mi aquesta temporada ja no m'enredeu.
Cert que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Sí, que amb el Lari segur que podem fer més laguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis, cada dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Every time we say...
Cada vegada que diem que hem anat a Xina a estudiar el vi, la gent posa cares rares. O tenen molta curiositat o et diuen, és realment un vi bo? És un vi com el que bevem nosaltres? The way we
drink. Descobrim la desconeguda indústria del vi a la Xina.
Una pregunta frecuente que nos hacen la gente es ¿qué es el vino chino? Però és vino. Los buenos vinos chinos son buenos vinos.
Tothom és benvingut, tothom a qui li agradi i li interessi el vi xinès pot venir a Yantai a descobrir-lo i tastar-lo.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates.
T'acomiadaràs de l'indret, d'aquells altres indrets. Deixaràs en el vent la forma del teu buit. De Spiritual, de Josep Maria Llompart. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.